Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. La segona onada de calor de l'estiu ha arribat aquest dilluns al seu punt àlgid amb màximes que han fregat els 44 graus a l'interior de l'Ebre i han superat àmpliament els 40 a Ponent i al Prepirineu Occidental. Segons el Servei Meteorològic, el registre més alt d'ahir és de 43,8 graus a Vinebre. Tot i així, Protecció Civil manté activat l'alerta per calor intensa tant diurna com nocturna, sobretot a la meitat sud i a l'oest del país, fins almenys avui al vespre. I el govern espanyol ha traslladat el primer grup de menors migrants des de les Canàries fins a la península. Es tracta de nens i adolescents demandants d'asil que dona compliment a una ordre del Tribunal Suprem dictada al març i que exigia que l'Estat es fes càrrec dels prop de 1.000 menors que ho havien sol·licitat. El pla, que compta amb 40 milions d'euros i 1.200 places, preveu dues derivacions setmanals amb possibilitat d'incrementar-les pròximament si és possible. Entitats acreditades i personal ministerial acompanyen aquests menors que reben acollida per part d'organitzacions al centre de destinació. I el BBVA manté l'OPA sobre el Banc Sabadell, malgrat la venda de la seva filial britànica TSB i el repartiment extraordinari d'un dividend de 2.500 milions d'euros. En un comunicat, el banc confirma que ha analitzat els moviments de l'entitat vallesana per frenar l'oferta, però no retira l'operació. Tot i això, el BBVA admet que l'OPA comporta incerteses i també riscos i que no pot garantir tots els beneficis previstos. I l'Ajuntament de Girona preveu enderrocar aquesta tardor de manera subsidiària les naus abandonades de la carretera Barcelona. Els tècnics municipals estudien si és millor tirar-les a terra o bé consolidar les parts més degradades, com ara façanes que amenacen de caure. Tot i diversos requeriments a la propietat, l'empresa titular va fer fallida i no pot assumir aquest cost. Paral·lelament, dins del projecte, per transformar la carretera en avinguda, el consistori vol iniciar el proper 2026 un procés de participació ciutadana per decidir com passi la ronda Ferran Puig. I la sobrepoblació de conills a la plana de Lleida està provocant greus danys en cultius de cereal, fruiters i vinya. Els pagesos denuncien que la situació és pitjor que mai i que han hagut de controlar la plaga amb recursos propis. Des d'Unió de Pagesos s'espera l'aprovació al setembre d'una nova ordre d'ajuts anunciada pel conseller Ordeig per tal d'adquirir visors nocturns i aplicar més mesures de control. I pel que fa al temps, el matí serà majoritàriament assolellat amb algun núvol baix a la costa de l'Ebre. Per la humitat, a partir del migdia creixeran també nuvolades al Pirineu i Prepirineu amb xàfecs i tronades disperses que podrien ser localment intenses i estendre's de fet cap al nord de la Catalunya central o bé de Ponent. A la resta, la tarda quedarà enterrenyida per núvols prims, però tot i així s'espera, com dèiem, un dia assolellat.
Notícies en xarxa.
Aquest estiu, obert per vacances. Cada matí, de 9 a 11, a la teva ràdio local. Amb Manel Ferrer.
Bon dia, què tal? Benvingudes i benvinguts un dia més a l'Obert per Vacances d'avui dimarts 12 d'agost del 2025. Avui has de saber que aquest migdia el govern de Catalunya ha celebrat o celebrarà el seu primer aniversari amb Salvador Illa al capdavant. Des de la presa de possessió s'han creat noves conselleries, esports i política lingüística, s'ha ampliat la cartera d'acció exterior i s'ha desplegat el Pacte Nacional per la Llengua. També han iniciat plans per construir 50.000 habitatges públics, reforçar la llei de barris i avançar el traspàs de Rodalies, però encara resten reptes importants. La manca de pressupostos aprovats, el retard en recaptar l'IRPF i la necessitat de reformar l'administració pública catalana. I avui també el govern espanyol ha impugnat l'acord del PP i Vox a Jumella, a Múrcia, que prohibia la celebració de la festa del Xai en un pavelló municipal, una mesura que atemptava contra la llibertat religiosa. La Moncloa ho ha considerat una restricció arbitrària i una vulneració dels drets de la comunitat musulmana i n'ha demanat l'anul·lació per retorn a la legalitat i la convivència. I per últim, en matèria de patrimoni i cultura, l'Església pagarà el 1 milió d'euros necessari per restaurar la mesquita catedral de Còrdoba afectada per un incendi. La Junta d'Andalusia ha aprovat un pla d'intervenció d'emergència per netejar, apuntalar i protegir les zones afectades amb assistència tècnica de la UNESCO per assegurar la conservació d'aquest emblemàtic patrimoni musulmà i cristià. En el programa d'avui parlarem de circ i anirem fins les nits de circ de Besalú. També ens aproparem a la celebració dels 20 anys de nits de Serrallonga i l'actualitat ens portarà fins l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès i que ha reobert després de quedar malmès per la Dana. Avui també coneixerem cançons i paraules del 2013 i sortirem a trobar el Josep Sunyer per Tarragona. Preparats? Comencem.
Obert per vacances amb Manel Ferrer.
I ara passen 5 minuts a les 9 del matí i com cada dia establim connexió a l'Obert per Vacances amb Tarragona Ràdio i saludem el Josep Sunyer que ens proposarà una història nova des de Tarragona. Josep, bon dia, com estàs?
Bon dia, Manel. La mar de bé, aguanta la calor, eh? Sí, sí.
Fixa't que són només les 9 i 5 i ja comença a apretar, eh? Tindrem, de fet, calor constant i important i destacada fins mínim demà dimecres. Per tant, l'hem d'intentar portar com puguem.
Trampejar una miqueta.
Exacte. A veure, opcions de on et podrem trobar avui.
Mira, doncs avui la cosa va de pedres, eh? És que, primera possibilitat, aniré a veure allò que diuen les pedres.
Val.
Veure què diuen les pedres amb la Nú Díaz. Anirem a recollir pedres per la cabanya del Turmo, te'n recordes? Amb la cabanya,
sí,
del Turmo, dels Celtes Cordes.
Sí, allà. La cabanya del Turmo, sí.
Les finestres les veig de color verd, des d'aquí. Sí,
val.
Sí, molt boniques. I anirem, si no, a comptar fites de pedra pujant a Sant Simplici, que és el cim que tenim per aquí a la vora, eh? Sant Simplici, a comptar fites de pedra.
Per tant, el que es repeteix en les tres opcions són pedres.
Pedres, bàsicament pedres.
I veurem com s'apliquen aquestes pedres. Ara vosaltres, els que ens esteu escoltant des de casa, si voleu, us podeu aventurar i a través de les xarxes de l'Obert per Vacances, doncs, intentar esbrinar on es troba avui el Josep Sunyer i d'aquí una estona sortirem de dubtes. Josep, queda't on estàs i no et facis mal amb les pedres, si us plau.
No, fins ara.
Fins ara. Adéu. Des del tancament de l'Hospital Comarcal de Vilafranca del Penedès, molts treballadors i treballadores del sector sanitari han viscut situacions de desorganització, estrès i manca de garanties laborals. Això és el que denuncia Comissions Obreres, que ha volgut fer públic el seu malestar per la manera com s'ha gestionat aquesta crisi. Avui ens acompanya la Cristina Gallego, representant sindical al Consorci Sanitari al Penedès Garraf, per explicar-nos en primera persona com s'ha viscut aquesta situació des de dins i quines reclamacions fan arribar també al responsable del Consorci. Cristina, gràcies per ser avui amb nosaltres.
A vosaltres, moltes gràcies.
Començar una mica per al principi. Cristina, enteneu que la Dana va ser un fenomen segurament imprevisible, però vosaltres denuncieu també una mala gestió posterior. Què s'hauria pogut fer bé o intentar fer millor des del primer moment perquè després, quan arribés una situació com aquesta, estigués tot al màxim de lloc i l'impacte fos al mínim?
Bueno, entenem que el Dana és un fenomen meteorològic que ningú s'esperava, però el canvi climàtic fa que episodis com aquests siguin cada vegada més freqüents i ja hauríem d'haver tingut un pla de contingència clar. La ubicació de l'hospital amb un mur de separació de terrenys en lloc d'un mur de contenció i el fet que les instal·lacions vitals, no, de l'hospital estigués al nivell més baix de la infraestructura, ha agreujat la situació. I des del comitè d'empresa i des del comitè de salut laboral, on també hi formo part, havíem alertat moltes vegades de les mancances de manteniment, com de gotalls a la coberta, filtracions d'aigua pels conductes de l'aire condicionat i els problemes que hi ha amb el clavegueram.
De fet, digues, Cristina.
No, que això va agreujar els efectes, però no creu que hi hagi que s'hagi fet una gestió precipitada.
Clar. Incorporem també aquesta conversa al nostre company, l'Arnau Vilà, des de M1FM. Bon dia, Arnau.
Bon dia, Manel. Aquí estem, no? Ja preparats amb l'entrevista en marxa. Jo simplement, per començar, li volia preguntar a la Cristina, que parlava d'aquest comitè d'empresa, que no va ser convocat al comitè de crisi, o tinc mal entès, Cristina, no? Digues-me quines conseqüències va tenir aquesta decisió.
Bueno, des del primer minut ens vam oferir a donar un cop de mà, amb el que fos, però la comunicació va ser, bueno, molt, va trigar molt a comunicar-nos si ens necessitaven o no, i al final no ens van deixar estar en aquest comitè de bueno, per donar un cop de mà, per col·laborar, per se'ns va excloure. I clar, aquesta crisi s'ha gestionat des del punt de vista de gerència, no dels treballadors.
Clar.
En canvi, que nosaltres hem donat sempre moltes idees, però bueno, no hem volgut saber-ne res.
Quins problemes està generant també la manca de protocols d'acollida als centres on s'ha reubicat el personal de manera temporal, no? Fins que de nou el centre d'origen doncs recuperés també les seves funcions?
Bueno, clar, que quan et destinen a un lloc nou, ja no tan sols pels treballadors que han hagut d'anar cap a Garraf, sinó també pels que ens rebien. Clar, va ser impacte perquè no en sabien res. Vull dir, va ser tot molt precipitat, i també hi ha una diferència d'horaris, de circuits, els companys, no? Clar, si no hi ha un pla d'acollida mínim, la sensació és de desorientació constant. I això genera estrès.
I, Cristina, diguem, arran del tema aquest del trasllat, heu notat alguna baixa o alguna depressió o alguna denúncia arran d'aquest trasllat laboral que han hagut de sofrir alguns treballadors?
A veure, hem notat baixes. Hi ha hagut un increment elevat de baixes. Per això mateix, per la incertesa, per el desconeixement. La gent anava cap a Camils i sense saber on estaria ubicat, i suposo que això crea estrès, crea incertesa, crea angoixa, i la gent ha agafat baixes bastant. Vull dir, hi ha hagut un augment bastant elevat.
De fet, entre tot això que ara ens explicaves, demanàveu també que els desplaçaments entre Vilafranca i Sant Pere de Ribes es consideressin temps efectiu de treball, perquè realment el que es feia doncs, era un desplaçament del lloc de treball d'una persona del seu lloc habitual a un altre. No sé si us n'heu sortit amb això o ha quedat també en l'aire.
Bueno, ho estem lluitant, ho estem lluitant, perquè bueno, se'ns va oferir doncs, els hi vam oferir, els hi vam demanar, no oferir no, els hi vam demanar busos llançadera per a treballadors i també per a usuaris, que fos dintre de, o sigui, amb el nostre horari laboral. I l'únic que se'ns va oferir va ser un augment d'horaris de bus, que són busos regulars que triguen molta estona en arribar als hospitals. I això doncs, ha fet que la gent hagi hagut d'agafar el seu cotxe. Perquè a més arribava el bus allà com a 20 minuts més tard de l'hora que d'entrada nostra. Clar, llavors nosaltres el que volem...
Digues, Cristina, digues. Diguem.
No, que això clar, ha fet que la gent doncs, se'ls hagi de compensar amb el quilometratge i el temps de desplaçament. No.
I diguéssim que de totes aquestes mesures que s'han de corregir, que no són poques, n'hi ha alguna que la demanéssiu ja urgent, que diguéssim, això s'ha d'aplicar ja o això no pot seguir funcionant?
Bueno, una de les coses que reclamem és que hi hagi més transparència i que revisin tots els protocols i, bueno, i el bon manteniment, perquè un manteniment a mitges no funciona. És el que més reclamem, a part del que es demana pel trasllat dels treballadors.
Clar. Amb tot això, i dèiem que al final, doncs, on els mitjans també doncs, s'hi van fixar molt més, va ser doncs, a partir d'aquesta Dana. No sé si aquella Dana també i els seus efectes també van fer que d'alguna manera potser la gerència o la direcció de l'hospital o Salut s'obrissin una mica més a escoltar i el tarannà que hi havia hagi canviat o més o menys esteu igual que quan va arribar aquesta Dana.
Estem igual. De fet, des d'aquest Salut no ens han vingut a veure. Vull dir, no s'han posat en contacte amb el comitè d'empresa ni ens han comunicat res, al contrari. Vull dir, ens veuen com si estiguéssim demanant una cosa que no hauríem de demanar. O sigui, no sé si m'entens,
sí,
que a veure, que la gerència no ha fet ni tampoc autocrítica. I, bueno, i crec que s'hauria d'explicar bé als usuaris, no?, i als treballadors tot aquest efecte que ha tingut l'Aldana a l'hospital.
I vosaltres, Cristina, diguéssim, què els hi dieu a les institucions i organismes que dius que us ignoren?
Bueno, és que ja hem anat més amunt gairebé, no? O sigui, ja vas parlant amb polítics, ens hem reunit amb polítics explicant doncs tot, no?, la nostra angoixa, i tampoc no és que ens donin massa...
una resposta.
No és que ens ajudin massa, tampoc. Mm-hmm. I nosaltres sí que ens hauria agradat que doncs, el Consell Rector, Gerència, el Consell Rector, Gerència Territorial i fins i tot la consellera Pané s'haguessin posat en contacte per explicar-nos bé tot.
Clar. Amb això que ara ens explicaves, és veritat que doncs, ens hem centrat perquè al final representa els treballadors també doncs, aquestes diferències que hi ha hagut i que doncs, d'alguna manera han dificultat la vostra feina, però suposo que també tots aquests problemes que hi ha dins del vostre espai de treball, el vostre lloc de treball, també dificulten molt la relació dels pacients, no?, i dels usuaris que han de fer ús també d'aquest sistema mèdic.
Sí, clar. Aquí afecta tothom. Mm-hmm. Jo ja no parlo tan sols dels treballadors, que és evident, sinó que també els usuaris. Vull dir, els usuaris es trobaven que anaven per què no ho sé, però molts anaven a l'hospital, es trobaven la porta tancada, es pensaven que o t'enviaven, et trucaven a tu, o trucaven gent que coneixien i mm-hmm. et preguntaven cap on han d'anar, perquè... I els hi havies d'anar indicant, tu, heu d'anar cap a Camils o heu d'anar cap a Sant Antoni, per coses molt simples com una simple analítica o un electrocardiograma que s'hauria pogut reubicar, no?, a un altre lloc que no fos a l'hospital, sinó un centre d'atenció primària. És a dir, que potser es va decidir fer-ho tot cap a Camils, i a Sant Antoni, però que clar, la gent aquest desplaçament també l'afecta.
Clar.
I per acabar, Cristina, m'agradaria saber la teva predicció. Com creus que serà el futur més proper arran d'aquesta situació de crisi?
Bueno, van obrir, jo crec que molt precipitadament. Crec que s'haurien pogut esperar fins avui, perquè era... o el dia 4 d'agost o el dia 11, i deixar-ho una mica més ben enllestit. Ja el primer dia seguien havent-hi goteres, el primer dia d'obertura, de reobertura, i a veure, jo espero que tot el manteniment que s'ha de fer es faci. No és un hospital vell, perquè no, perquè només té 30 anys, però sí que durant aquests anys potser no ha tingut un manteniment idoni i ara s'ha de renovar moltes coses que fins ara estaven pendents de fer, no? Com la reubicació de tota la part vital de l'hospital, que s'ha de canviar d'ubicació, però ja.
Doncs amb aquestes reclamacions també acabarem esperant també doncs, que tan aviat com sigui possible recuperi també la normalitat i també, doncs, lògicament, el benestar dels usuaris, però també dels treballadors, dels professionals que formen part d'aquest centre. Gràcies, Cristina, per acompanyar-nos avui també a l'Obert per Vacances aquesta estona d'estiu.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies també, Arnau. Bon dia. Fins la propera. Bon dia.
A tu, Manel. Adéu.
I com ara us explicàvem, des de fa una setmana, l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès està funcionant amb normalitat després de 3 setmanes tancat arrel de la Dana i ja ha reprogramat consultes externes, proves i també cirurgies. Una informació que ens apropa la Caterina Tallón des de Ràdio Vilafranca.
L'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès ha encetat la segona setmana de reobertura després d'haver estat tancat durant 22 dies a causa dels desperfectes ocasionats per la Dana del passat 12 de juliol. Des del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès Garraf parlen d'un funcionament completament normal al centre hospitalari. La reobertura, des del dilluns 4 d'agost, s'està produint sense incidències destacades i amb la voluntat de recuperar al 100% la normalitat en qüestió de setmanes. De fet, ja s'han reprogramat proves i cirurgies, ho explica la directora mèdica del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès Garraf, Esther Catena.
Les consultes externes i proves complementàries ja estan totes reprogramades i s'han pogut reprogramar durant aquest mes d'agost i una petita part a la primera quinzena de setembre, i l'activitat quirúrgica l'encabirem durant el mes d'agost. Vull dir que això en poques setmanes ho tindrem tot programat i realitzat.
Així, l'Hospital de Vilafranca està plenament en marxa des del dia 4, excepte la unitat de diàlisi, que no podrà reobrir fins a l'1 de setembre. Pel que fa a les pèrdues materials, les primeres estimacions no definitives ronden el 1,5 milions d'euros.
Obert per vacances. Busca'ns a la teva ràdio local.
Micromecenatge és una forma creada per adjudicació del prefix micro, que fa referència a les petites aportacions que fan els participants, i el mot mecenatge, que fa referència a la funció de mecenes que adopten aquests participants. Avui, amb la nostra paraula habitable, anem fins l'any 2013 per conèixer amb el Termcat la definició que ara us presentàvem, micromecenatge.
El diccionari Termcat.
40 anys, 40 paraules.
2013. Micromecenatge. Finançament col·lectiu en què els participants reben, a canvi de les seves aportacions, una petita contraprestació no dinerària relacionada amb el projecte que ajuden a finançar.
Mariona Arnau.
Micromecenatge és una forma creada per adjunció del prefix micro, que fa referència a les petites aportacions que fan els participants, i el mot mecenatge, que fa referència a la funció de mecenes que adopten aquests participants. Té l'origen en el terme anglès crowdfunding, que també és un mot compost, a partir de crowd, que significa multitud, i en aquest cas fa referència al col·lectiu de nombroses persones que fan una petita aportació, i funding, que vol dir finançament. En català també s'accepta la denominació finançament col·lectiu de donació. El micromecenatge és un tipus de finançament col·lectiu molt comú actualment, que permet a persones individuals donar suport econòmic a projectes creatius, culturals, tecnològics o socials del seu interès, sempre a través d'aportacions voluntàries. Aquest sistema, sovint canalitzat mitjançant plataformes digitals, facilita que artistes, autors, desenvolupadors o emprenedors puguin fer realitat les seves idees sense dependre de grans inversors o institucions.
Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa, a més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
El monestir de Sant Pere de Casserres, situat a la comarca d'Osona, aquest estiu acull la reestrena de l'obra de teatre Nits de Serrallonga. L'espectacle, que és produït per la companyia de teatre Punta Teatre, recupera una de les seves propostes més emblemàtiques 20 anys després. Des de finals de juny fins al 6 de setembre, cada divendres i dissabte al vespre, es pot assistir a aquesta experiència sobre el mític bandoler català. L'obra, que ja va tenir un gran públic i una bona crítica fa 2 dècades, torna en un espai privilegiat com és el del monestir romànic i amb unes vistes espectaculars de les Guilleries. Per parlar-ne de tot plegat, tenim amb nosaltres avui el director de l'obra, Marc Angelat, i també tenim amb nosaltres el protagonista o actor del Nits de Serrallonga i fundador de la companyia Punta Teatre, en Ramon Godino, que ara saludarem també el nostre company Andreu Jiménez del Nou FM, que suma aquesta conversa. Andreu, bon dia. Bon dia, Andreu.
Hola, bon dia, Manel.
Doncs ara sí, podem saludar també el Marc Angelet
bon dia,
i també el Ramon Godino. Sí, ho sento als tres. Bon dia. Doncs anem a començar amb aquesta conversa, a veure, per començar per algun lloc i començar per al principi, 20 anys després torneu a apostar per aquestes nits de Serrallonga. Per què heu decidit recuperar de nou doncs, aquesta obra i tornar-la a posar d'actualitat?
Doncs bueno, això és una resposta que hauria de fer millor el Ramon Godino, que és productor, que és segurament la persona que va tenir la idea inicial fa 20 anys de fer l'espectacle, i que segurament té a veure amb el fet que faci 20 anys, és a dir, apunta a teatre fa 20 anys i una manera de celebrar-ho ha estat aquesta, jo crec, encertadíssima idea de recuperar un espectacle que vam estar fent durant 5 anys al monestir de Sant Pere de Casserres, que tantes alegries ens va donar, i recuperar-lo i tornar-hi i que estigui funcionant com està funcionant, jo crec que és una celebració que podia tenir la productora Punta Teatre.
Com sorgeix justament, quines diferències podem veure de les primeres versions que es vas fer amb aquesta actualitat? És a dir, és prou similar al que ja es va poder veure o hi ha modificacions que la tornen a posar d'actualitat?
Mira, jo t'he de dir que és bastant, bastant semblant. És a dir, òbviament, hi ha hagut actualitzacions, òbviament s'han ajustat gags, s'ha ajustat alguna escena, s'han adaptat, inclús s'ha contemporaneitzat algun element dels que en el seu moment hi havia, però és molt fidel a nivell d'estructura, a nivell de mecànica d'espectacle. És un espectacle itinerant on la gent va caminant pel mig del bosc de nit, va veient diferents escenes que succeeixen, doncs, algunes vegades davant seu, algunes vegades damunt seu, algunes vegades no? L'espectador és interpel·lat pels actors en aquest sentit. I és veritat que era un espectacle que, com ja dic, ens va funcionar moltíssim durant molts anys i per tant, és allò de si funciona no ho toquis. Hem seguit una mica aquesta norma i hem anat ajustant. És més un maquillatge, però jo crec que la gent que ho va veure fa 15 anys segurament ara anirà i recordarà i recuperarà les mateixes sensacions que va tenir doncs, això fa 15 anys o 20 anys enrere.
Andreu, quan vulguis.
Ramon, Marc, què ens diríeu que és Nits de Serrallonga per la gent que no sap el que és?
Ramon, estàs tu aquí, per aquí?
Bon dia. Què tal? Sí, estic aquí.
Val.
Sí. El que passa és que no vull parlar,
no, és que no sabia si hi eres o no, i per tant pensava que estic aquí acaparant tot el... No, explica.
Sí, no passa res. No. Ho estàs explicant molt bé, Marc, i també és... tu sempre em dius que sóc una mica el culpable, jo... Però la veritat és que tu també formes part una mica d'aquesta culpa, d'aquest espectacle que s'està fent en el monestir de Sant Pere de Casserres, ja que ets el director i l'autor d'aquesta meravella. Què són Nits de Serrallonga? Pel qui no ho ha vist o no ho sàpiga, doncs mira, és molt fàcil. Ho podríem definir amb quatre qüestions. Una és gaudir d'un espai meravellós que té la comarca d'Osona, que és el monestir de Sant Pere de Casserres, els seus paisatges, disfrutar de la nit, de la fresca, disfrutar d'un bon espectacle de teatre, riure's, passar-s'ho bé i, a més, tenir l'oportunitat de també poder disfrutar d'una bona gastronomia servit pel Fusimanya, que sempre és una garantia, allà dalt al restaurant. Vull dir que és com fer una nit un pack complet.
Com es podria definir aquesta obra? Com la definiríeu vosaltres, Marc?
Bueno, és un espectacle itinerant que explica vida i miracles del... Hola, em sentiu? Em sentiu?
Sí, et sentim.
Ah, val. Crec que tinc una mica de delay.
Sí.
Doncs és un espectacle itinerant, doncs, com deia, que explica vida i miracles del bandoler Joan Sala, alias Serrallonga, que és molt, molt, molt conegut per nosaltres, i que no només explica la vida, és a dir, sinó que també explica l'època, d'alguna manera, que on va viure, sempre des d'un punt de vista còmic, divertit, irònic... una miqueta amb un espectacle, jo crec que és molt, molt dinàmic, on el públic, com deia el Ramon, doncs, camina, s'endinsa en l'univers del personatge i de l'entorn físic, no? Com eren les guilleries del personatge. I en aquest sentit, doncs això, n'estem molt, molt contents.
Uh-huh. De fet, amb tot el que ara ens explicaves i que dona moltes ganes de venir-ho a veure, és un espectacle itinerant, per tant, implica també un moviment per les diferents zones del monestir, no? És a dir, no és una obra de teatre, una posada en escena que sigui, doncs, això, damunt d'un escenari, per tant, té també, doncs, tota una complexitat el fet de que es vagi movent l'escena durant tota l'estona.
Sí, Ramon, si vols explicar tu això...
Sí, cap problema. Sí. A més, és una gran oportunitat per poder descobrir o per poder disfrutar també d'un paisatge que normalment no es pot gaudir, que és per la nit. I a més, a la fresqueta, que ara aquests dies que fa molta calor, ve molt de gust. I sí, es comença des de dalt al restaurant, des de dalt al bar... I un cop s'entra, llavors es comença l'espectacle ja durant tot el recorregut fins al monestir, que més o menys és 1 quilòmetre, i que des d'aquí ja podem dir que també la gent vingui còmoda de calçat, perquè després es puja per un caminet. Va, es va fent tot un recorregut disfrutant, el que dic, del paisatge a la nit, de la fresqueta i de tot l'entorn.
Uh-huh. Ramon... És un entorn molt poc conegut. És a dir, jo recordo com a barceloní i urbanita que quan vaig arribar per primera vegada al monestir de Sant Pere de Casserres, que no l'havia vist mai, vaig al·lucinar. És a dir, vaig al·lucinar moltíssim del monestir, d'on està, de com està. Vull dir que és també una oportunitat per conèixer un dels espais, jo crec, més infravalorats d'aquest país, perquè de debò que és una meravella, i qui no ho conegui, quan no s'hagi passejat per les guilleries, el convido també a fer-ho, perquè és fascinant.
Marc Ramon, ara això destacava que és un dels espais més bonics que probablement heu actuat per vosaltres. Actuant jocs així us omple d'orgull i penseu, ostres, tant de bo la majoria d'espectacles que fem els poguéssim fer en un entorn natural tan maco com és, en aquest cas, a Sant Pere Casserres.
I tant. Mira, fa 20 anys, quan ho vam descobrir, perquè a més el vam descobrir fent localitzacions per la pel·lícula de Serrallonga, La llegenda d'un bandoler, dirigit per l'Esteve Rovira, quan el vam descobrir i realment el Marc va escriure l'obra, de fet, jo crec... Ens han demanat portar aquest espectacle a altres llocs. De fet, la setmana passada hi va haver un públic que ens van demanar per portar-lo al monestir de Ripoll. Però pensant-ho bé, està escrit de tal manera i passen unes coses que jo crec que només pot passar en el monestir de Sant Pere de Casserres. O sigui, és com... Saps com aquelles coses que quan es fan sembla que estiguin fetes expressament només per aquell lloc i no es pot anar enlloc més? Doncs això. Sí, de fet, mira si n'estem d'orgullosos que si fa 20 anys ho vam estar fent i ara celebrant l'aniversari de Punta Teatre, decidir una altra vegada tornar-lo a fer amb tot el que comporta, que és moure els actors fins aquí a la comarca, quedar-nos a dormir, perquè ve gent de Solsona, ve gent de Girona, ve gent de Barcelona... Clar, és una feinada molt gran, però... N'estem molt orgullosos, ens ho passem molt bé, que és el principal, ens entenem perfectament, i l'acollida que hem tingut en el Consell Comarcal, la veritat és que ho agraïm a l'Aida, agraïm al Jordi Pinyol i a la Sandra del Consell Comarcal, perquè ells ens han ajudat moltíssim també perquè això fos, perquè ho poguéssim fer.
Mm-hmm. De fet, aquestes nits de Serrallonga no són només un espectacle teatral, sinó que a més també es pot viure com una experiència gastronòmica i també cultural, no?
Sí. Es pot trobar al restaurant, es pot trobar els Fusimanya, que els hi vam demanar perquè obrissin el restaurant que el tenien tancat, i ells encantats, i la veritat és que se sopa fantàsticament es pot disfrutar del menjar que tenen ells en allà, que és un menjar molt bo, i a més ho han deixat espectacular l'entorn. A més es pot sopar fora a la terrassa, que ara aquests dies amb tanta calor ve molt de gust. La veritat és que sí. Des d'aquí jo 100% recomanable tot.
Molt bé, molt bé. Marc, una pregunta. Ara estem justament doncs, aquí gairebé a l'Equador d'aquesta representació. Fins setembre hi haurà temps de poder-ne gaudir, però de moment com està responent al públic?
Doncs jo crec que el públic està responent de meravella. Estem molt contents de la resposta, estem contents de comprovar que l'espectacle segueix igual de viu, que té segurament el mateix impacte que tenia fa 20 anys. Portem dues setmanes ja fent sold-outs i omplint, amb entrades exaurides cada dia. Per tant, recomanaria a la gent que corri, a comprar entrades, perquè ho fem dos dies a la setmana, ho fem els divendres a nit i els dissabte a nit, i que a la pàgina web del Versus corrin a buscar les entrades, perquè realment estan volant ara ja.
De fet, mira si tenim tanta gent que hem obert dues sessions el dia 23 i el dia 30. El dia 23, a més, vull remarcar que tindrem la presència d'un historiador i un divulgador, el Ricard Dilmé, que és historiador i divulgador del bandoler Serrallonga. Sí. És un gran expert que tant el primer passi com el segon farà una xerrada i explicarà una miqueta doncs, tota l'evolució del bandoler, les pel·lícules que s'han fet, tota la trajectòria que ha tingut aquest bandoler. I el dia 30, el que sí que fem és després a les 12, farem una mica la nit llarga, perquè ens ve l'Albert, que és un noi que és discjòquei de Mataró, i vindrà a posar música allà dalt per acabar d'animar. O sigui que tindrem espectacle de teatre, espai fantàstic, gastronomia del Fusimanya, i a més tenim la companyia del Ricard Dilmé i de l'Albert com a discjòquei.
Ja porteu unes quantes funcions. Quin és el feedback que esteu rebent per part de la gent? Què us diuen?
El que ens passava feia 20 anys. És curiós, però la gent surt molt contenta, la gent s'ho passa molt bé, gaudeix moltíssim, i sobretot, hi ha molta gent que descobreix el monestir per primera vegada. És sorprenent encara com ja en el seu moment ja passava, i que ara hagin passat 20 anys i encara et trobis gent que no ha vingut, o sigui, que no coneix l'espai, o sigui, que el coneix per primera vegada.
Doncs aquesta experiència s'ha de viure, com dèiem, teniu fins a setembre per poder-hi estar i per poder-hi gaudir també d'aquesta experiència. Per tant, avui donem les gràcies al director de l'obra, Marc Angelet, per acompanyar-nos, i també al fundador de la companyia Punta Teatre, en Ramon Godino, per haver-nos acompanyat avui a l'Obert per Vacances. Que acabi d'anar molt bé aquesta representació.
Moltes gràcies.
Gràcies, fins la propera.
Gràcies.
I gràcies també a l'Andreu Jiménez, al 9FM. Fins la propera, Andreu.
Adeu.
I ara, quan passen 7 minuts de 9:45 del matí, us presentem una nova entrega de les veus indispensables, aquest podcast que estem estrenant en exclusiva a l'Obert per Vacances, però que a partir de la tardor podreu trobar a la xarxa Més. La guerra i un exili de 30 anys marcaran la vida de la nostra protagonista, de la Teresa Pàmies.
Veus indispensables. Teresa Pàmies.
El gener del 39 marca un canvi de rumb en la vida de Teresa Pàmies. No té ni 20 anys i ha de marxar a l'exili. Ho fa amb el seu pare. A la seva mare i els seus germans no els tornarà a veure mai més. França, Santo Domingo, Cuba, Mèxic, Praga seran les seves llars, entre altres, durant 30 anys.
Montserrat Bacardí.
Aquesta és una etapa molt llarga de la seva vida. Si en 3 anys ja va fer tantes coses, imaginem amb 30. I és una etapa molt variada, molt complexa, que té subetapes també molt diferents. Bé, com tothom travessa la frontera el gener del 39, exactament el dia que entren les tropes nacionals a Barcelona, el 26 de gener del 39, se'n va cap a França, la instal·len l'internen en un camp de concentració, una caserna abandonada plena de una indigència absoluta. Ella se n'escapa gràcies al Partit Comunista, i aleshores se'n va a París, allà i comença a repartir propaganda i a fer, bueno, clandestinament totes les seves accions habituals. La policia la deté, la posa interna a la presó de la Roquette, que era la presó més atroç de les dones, plena, bàsicament, de prostitutes i d'espies. I allà li fan un judici. Les acusacions són molt dèbils, perquè total ha repartit una colla de pamflets, i aleshores la deixen sortir de la presó a condició que abandoni el país. I així és com se'n va, travessa l'Atlàntic i se'n va cap a Amèrica.
La República Dominicana va ser la primera parada a Amèrica per a Teresa Pàmies durant l'exili.
Tothom volia anar a Mèxic. Aquest era el destí favorit de tots els exiliats, però ella va fer tard, com si diguéssim, perquè Mèxic va absorbir una quantitat enorme d'exiliats, i aleshores, com Joan Sales o com Vicent Riera Llorca o com Agustí Bartra i Anna Murià, ella va haver d'anar a la República Dominicana.
De la República Dominicana a Cuba, i de Cuba a Mèxic, i arriba l'any 1941.
No se li coneix cap activitat, així com fins ara escrivia, en fi, no se li coneix cap activitat política. Se sospita que tot era, bueno, se sospita, o sigui, sabem que tot era clandestí, i que era una clandestinitat, diguem-ne, molt severa i molt estricta, perquè ella fins i tot pateix una certa transformació física, eh? O sigui, hi ha unes fotos en què se la veu molt arreglada, molt mudada, amb unes pistes de tennis, i, bueno, suposem que feia feines, doncs, que li encomanava el partit, però amb més secretisme que no abans. A Mèxic, ella, de Mèxic, sempre ens remarca un parell de coses. Una, que va estudiar a la Universitat Femenina de Periodisme, que, és clar, això li va donar un cert bagatge, i va estudiar 2 anys, i dues, que va néixer el seu primer fill, Tomàs Pàmies.
L'exili a Mèxic s'acaba amb el final de la Segona Guerra Mundial. És el moment de tornar a Europa i s'instal·la a Belgrad. Però les confrontacions entre Tito i Stalin, els dos líders comunistes, provoquen que la colònia espanyola es traslladi a Praga.
I a Praga és el lloc on potser, juntament amb París, viu més anys de l'exili. És un exili, el de Praga, molt llarg, molt fecund, no solament perquè hi té un, dos, tres fills més, sinó perquè treballa, ella té l'oportunitat, és una feina privilegiada, de treballar a les emissions de Ràdio Praga. A Ràdio Praga no solament treballava a les emissions en llengua espanyola, diguem-ne, però no solament hi fa de simple locutora, que és el que feien la majoria, sinó que ella, gràcies als seus coneixements de txec, que es posa a estudiar txec imparablement, uns coneixements que no devien ser perfectes, però que li servien per fer entrevistes, per fer reportatges, etc., i es converteix en una periodista de debò, com si diguéssim, més enllà dels dictats oficials, doncs, que marcava l'emissora. I a Praga, també, en la mesura que pot, llegeix, llegeix i llegeix.
Ens aprovem a 3:15 del matí amb les nostres tradicions de l'Obert per Vacances. Cada Nadal, des del 1921, Terrassa reviu una tradició centenària amb els Pastorets del Social al Teatre Principal de Terrassa, una adaptació de l'obra de Folc i Torres fidelment representada en una cita que gairebé s'ha convertit en un ritu imprescindible per viure el Nadal en família.
Rovelló, mira que dormia així en una nit com aquesta.
Son! Deixa-la estar, home. Més m'estimo que dormi que no ve de sentir sempre aquesta cantarella.
Cada Nadal, en Lluquet i en Rovelló s'adormen en el que es converteix el camí cap a un món de dimonis i fúries, però també d'àngels i pastors. Els Pastorets de Josep Maria Folch i Torres es van estrenar el 1916 al Teatre Olímpia de Barcelona. 5 anys després, el 1921, el representava per primera vegada al Centre Cultural El Social de Terrassa. Des d'aleshores, només hi ha hagut 2 motius que n'hagin interromput les representacions: la Guerra Civil i la Covid. És per això que els de Terrassa són els Pastorets de Folch i Torres més longeus dels que es representen a Catalunya. Aquests 104 anys de recorregut són per a l'equip actual un motiu d'orgull, però també de pressió.
Evidentment que hi ha pressió perquè és una cosa que és centenària, que es fa a tot arreu de Catalunya, que hi ha moltíssimes poblacions que el duen a terme.
Oriol Salvador, director dels Pastorets del Social.
I en concret nosaltres, els del Social de Terrassa, doncs, tenim la pressió o no pressió, o disfrutem moltíssim, perquè al final sabem que és algo que porten fent els nostres predecessors des de fa dècades i dècades, i com que té aquest component de tradició, que evidentment tradició és família, doncs fa que tot quedi molt com a casa i tens un sentiment molt arrelat.
Que comenci, doncs, la guerra contra el poder etern! Veniu, fúries de l'infern, i que s'esverli la terra!
Les representacions dels Pastorets es fan als mesos de desembre i gener, però la feina acostuma a començar a l'octubre. Encara que quan hi ha hagut algun relleu en els papers principals, la preparació es pot avançar fins ara a l'estiu.
Nosaltres normalment, al Pont del Pilar, sempre ens marquem una mica l'inici. Comencem sempre amb una reunió inicial en la qual, doncs, ens veiem totes les cares després d'uns mesos i posem una mica tot sobre la taula a nivell de calendari d'assajos i de més, i llavors de forma ininterrompuda des d'això a mitjans d'octubre durant dos mesos d'assaig en el qual assagem dos dies per setmana. Si sempre és el mateix, ja us ho sabeu de cada any, sí, però al final, si queden bé, és per alguna cosa, no? És perquè hi ha aquesta feina feta i poleixes aquests petits detalls que segurament són els que marquen la diferència, i perquè moure a tantíssima gent dalt d'un escenari no és fàcil, i això s'ha d'assajar i s'ha de portar bé i s'ha de fer bé. En casos de papers més principals, situacions a les quals hi ha canvis, com que són més complicats i evidentment doncs requereixen més temps, fa 3 o 4 anys que vam canviar el Satanàs, amb el Satanàs actual, amb el Bru Figueres, vam fer un relleu de Satanàs i me'n recordo estar fent assajos també ara el juliol.
La nit es farà i d'hora la vim s'ha d'enfonsar. Torna-te'n, doncs, el pregó de tes cavernes impures. Esbravar el teu afront, que ja el rebentor ve al món a salvar ses criatures.
Noi, sí que l'ha deixat pensint, no?
Els Pastorets del Social que coneixem avui van fer un gran pas endavant ara fa gairebé mig segle. Ens situem a l'any 1981, quan després de dues dècades d'improvisacions i canvis constants en el repertori, l'Amadeu Aguado pren les regnes com a nou director. L'objectiu, oferir un muntatge amb el màxim de professionalitat possible.
I jo tinc entès que els Pastorets arribava a les Rodalies de Nadal i era una mica allò, qui vol fer, qui pot fer aquest paper, què vol fer, a veure, qui s'hi posa...
Joan Roca, actor dels Pastorets del Social.
Quan va entrar l'Amadeu va dir, no, això prou, això s'ha acabat, això han de ser uns Pastorets rigorosos, serios, això és teatre, no és el concepte de teatre i Pastorets, no, això és teatre, 100%, hem treballar sobre les maneres de fer de la manera el més senzilla possible i seguint el text escrupolosament i llavors anar-hi ficant ingredients any rere any, des de llum, so, efectes especials, la massa coral, etc., per rellençar i fer-los d'una manera definitiva ja perquè fossin, doncs, molt seriosos i el més, si es pot dir, entre professionalitzats possible, però amb uns ingredients ja de molta rigorositat.
Tot i aquesta voluntat d'oferir la màxima rigorositat, els Pastorets del Social defensen amb orgull formar part de la tradició del teatre amateur de Catalunya.
Al final nosaltres fem teatre amateur i defensem el teatre amateur amb molt orgull i amb la boca ben plena, no? I no només fem Pastorets, fem teatre durant tot l'any i fem teatre amateur tot l'any i fem produccions i fem coses que són molt xules i que a vegades diries, ostres, potser no són tan amateurs com semblen, no? És una escola d'actors, hi ha actualment actors i actrius del panorama català que estan triomfant als escenaris de professionals de Barcelona, que van començar fent Pastorets, i que al final, per molt que parlar de teatre amateur, teatre professional, si aquí al final es tracta de juntar-nos, de reunir-nos, de fer que la cultura, la tradició catalana estigui en el pal de paller de l'actualitat, que prou de feina tenim avui en dia, i el fet de poder tenir 80, 90 localitats representant de forma sistemàtica cada Nadal representacions de teatre en català, només per això ja val la pena, no? I és fantàstic, i que sigui amateur, és igual, sí, evidentment som amateurs, i ho diem amb la boca ben plena i ben orgullosos, i escolta, ho fem el millor que podem i ens surt bastant bé.
Amb aquesta nova etapa als anys 80, els Pastorets del Social van aconseguir una estabilitat que ha permès, per exemple, que el Joan Roca fos Satanàs durant 30 anys seguits, fins al 2011.
Vaig continuar fent 30 anys de Satanàs, les circumstàncies van fer que o no en sortís cap, o que els directors que hi havia entenien que havia de ser jo, i en cap moment vaig voler col·lapsar aquest paper, però van ser ells que ho van entendre així i bueno, jo encantat, és un paper que és divertit, és maco i ho vaig anar fent i jugant doncs, dintre de les transformacions que hi van haver aquests pastorets fins fa uns 10-14 anys. Jo crec que va ser un bon pas perquè també algú tingués l'oportunitat aquesta de fer un paper que li agradava, que el volia i que probablement el desitjava. Llavors jo vaig passar a fer d'un altre paper de pastorès, que és de Jotzé, i molt bé la persona que ho va agafar i tots els que hi han hagut després, però penso que sí que ja tocava. Tampoc hem de monopolitzar un paper que sigui teu. Però no em vaig desenganxar dels pastorets perquè en el fons m'agrada. No?
Una altra de les coses que ha evolucionat en aquests pastorets és l'escenografia. Avui els podem definir com un espectacle de gran format, però fa 50 anys eren una cosa molt més artesana.
Es feien quatre decorats que anàvem a llogar a Barcelona i tornàvem quan havien acabat les representacions. Eren decorats de paper, part dels decorats es tenien que enganxar a terra, clavant-los entre quadre i quadre, picant amb el martell en allà per tornar-los a desclavar el quadre següent. Tot era molt artesà i la música s'hi anava incorporant a mica en mica, hasta amb un pianista primer, després cada vegada més sofisticat i amb un teatre molt petit com era el Socialet i allà bé, fèiem virgueries, vull dir, era potser un teatre més de proximitat perquè era més petit, estaves molt proper a la gent i allà doncs un petard o l'olor de la pòlvora o tot això arribava fins a l'última fila, no? Perquè ara el foc està capçat, no podem fer foc, hem de fer, no sortir amb llinternes, però hem de fer coses lluminoses. Però allà es feia foc per tot arreu, allò no va volar al teatre, ja veia per què Déu no va voler i no es va quedar foc, perquè, doncs mira, tu, tots estàvem pendents, però allà la pólvora anava que rejava per tot arreu, sí, sí.
Que el cel sigui benigne amb vosaltres i no us manqui mai a la terra la llum de la gràcia de Déu.
Visca Josep i Maria!
Visca!
Les representacions dels Pastorets del Social es fan al Teatre Principal de Terrassa, de propietat municipal. L'objectiu de l'entitat era recuperar el Regina, un teatre propi, per celebrar el centenari de les representacions. Però la remodelació ha anat trobant-se amb constants entrebancs i canvis obligats al projecte que han anat ajornant aquesta data.
És complicat. Fa molts anys que es va tancar el Socialet, que era l'anterior teatre, amb la voluntat d'obrir aquest Regina, que era l'anterior teatre encara més des de fa 70 anys. I, evidentment, és un deute pendent. I estem treballant-hi, estan les obres relativament avançades.
Ens és igual quan, com i de què, perquè val més ja no traçar-se un any, perquè les obres i aquestes coses quantioses són molt difícils, els terminis totes s'allarguen molt més, totes es compliquen molt més, i així ha anat.
Tot i la incògnita de quan es podran traslladar al nou Teatre Regina, els Pastorets del Social són tota una tradició a Terrassa, però a més, una tradició amb molt bona salut i sense cap mena de patiment pel futur.
A dalt de l'escenari tenim canalla per baix, tenim canalla, els que tenen fills, els que tenim fills, doncs anem posant els nostres fills a sota i que vagin agafant aquest sentiment de pertinença i arrelant una mica això dels pastorets. I després, evidentment, platea, segueixes veient nens, segueixes veient canalla, i canalla que riu quan ha de riure, canalla que plora quan surt el Satanàs però després li encanta i voldria ser dimoni, i això segueix passant. Llavors, com que segueix passant, si nosaltres seguim treballant amb aquesta il·lusió, que em veus segur, que em veus amb una il·lusió quan parlo dels pastorets, que ho fem, i no només ho faig jo, sinó que fa tots els meus companys amb els quals fem els pastorets cada any, no tinc cap mena de dubte, no? Perquè al final la cultura i la tradició catalana seguirà viva mentre els qui la fem ens en cuidem.
No sabem si en Lluquet i en Rovelló passen els estius a la platja o a la muntanya, però el que sí sabem de totes és que un any més, aquest Nadal, des dels Pastorets del Social, tornaran a il·luminar els rostres de grans i petits que s'acostin a Terrassa per veure'ls.
Se'm fa un nus aquí a la gola, que no em deixa respirar!
Enfonsa't en els abismes per sempre més, Satanàs!
Set minuts per arribar a les 10 del matí. Esteu escoltant en directe l'Obert per Vacances a la vostra ràdio local, a la teva ràdio local, i arriba el moment també de conèixer les nostres cançons de l'estiu. Júlia Llanes, bon dia, com estàs?
Molt bon dia, Manel.
A veure, avui viatgem fins a quin any?
fins al... Ai, espera, que se m'ha oblidat completament.
2013.
Exacte. Uau, ha tingut un lapsus.
Un lapsus. 2013, perquè anem molt lluny. Fins al 2013, també és veritat que hi ha gent que diu, home... molt lluny tampoc. Home, Déu-n'hi-do, eh?
Ja fa quasi 10 anyets.
Déu-n'hi-do, fa anys, fa anys. No, per si algú ens escolta per primera vegada, Júlia, de què va això de la cançó de l'estiu?
Bueno, bàsicament, cada dia, tu i jo, bueno, abans teníem el Sergi, sí. I ara actualment tu i jo, escollim dos cançons
d'acord.
De cada any.
Molt bé.
I en Marçal, el nostre tècnic de so, escolleix quina sí. Creu ell que és la cançó d'aquell estiu.
Exacte. El jurat ha anat canviant.
Ha anat canviant, correcte.
Les normes també han anat canviant.
Cada dia...
El que valora el jurat també ha anat canviant i els concursants també han anat canviant.
Bueno, però així dones dinamisme.
Per tant,
miqueta.
No té cap tipus de rigor aquest concurs, però el comprem com a tal, ens sembla correcte.
Bueno, jo crec que a la gent li agrada, s'entretén
sí,
una estoneta.
Sí, això és veritat, final. Això és veritat, perquè mai saps com acaba. És a dir, no
correcte.
Hi ha com uns arguments sòlids que diguin aquesta és millor que l'altra.
Clar, t'has de quedar fins al final per saber-ho, perquè és sorpresa.
Ahir, per exemple, podia haver guanyat Shakira, per exemple, no? No, Paulina Rubio.
Ah, no, va guanyar Paulina Rubio. I no va guanyar Bob Sinclair.
Clar, 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 però va haver un moment, va haver un gir de guió que va aparèixer una panarola, àlies cucaratxa, a l'estudi, i de cop va sonar la cucaratxa. És a dir, són... va canviant el discurs
sorpreses,
aquest programa.
Sorpreses.
Per tant, avui, Júlia, amb quina cançó jugues?
Jo jugo amb una cançó que tu i jo hem comentat algun cop que és bastant
val.
Cançó de l'estiu.
D'acord.
Que té com a nom un animal.
Un animal.
Del mar.
Del mar.
Que és, sol ser perillós, diuen.
O té fama de ser
té
perillós,
fama de
podríem,
ser perillós.
Dir, podríem dir. Que jo, si me'l trobo, em moro de la por,
sí,
també
t'ho
haig de dir. De quina cançó estem parlant?
Del tiburón de Henry Méndez.
Aquest temàs del 2013, amb el que arribarem a les 10,
sí,
Júlia,
sí.
Un èxit que segueix encara sonant a moltes festes majors.
Sí, sí, de fet, fa poc va estar a la d'Argentona i
sí.
Jo no hi vaig poder anar i vaig estar molt trista.
Vaja, a la Garrinada.
Sí.
Bé, doncs amb aquesta cançó arribem a les 10, notícies amb la nostra companya Maria i tornem després amb més Obert per Vacances. Fins ara mateix. No pare, sigue, sigue, no pare, sigue, sigue, no pare, sigue, sigue, esta no termina. Y esto es pa' que no pare. Dale, vamos, mamá, sota.
Perfecta. Henry Méndez y Proyecto Uno. Hey, mami, tú eres mi reina, la que más brilla en la noche de estrella. A la Yobadi la sensación, cómo se mueve cuando suena el tiburón. Izquierda, derecha y date la vuelta. Llegó la hora de que empiece la fiesta. Mi estilo latino lo tiene hipnotizado. Pa' que te mueva y no te quedes parado.
La xarxa de comunicació local.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Construccions Fer3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la Llei de la Dependència. Visita kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Construccions Fer3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Torna-la a tocar, Sam. El programa de música nostàlgica a Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM, cada diumenge a les 6 de la tarda.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Prova de bales, un horitzó, també unes ales. Hem vist caure la frontera i en el teu cos de pols d'estrelles. Hem desfet tots els camins, hem après de l'infinit. Mica en mica, com balla la vida, ballarem aquesta nit. Atrapar la lluna plena, creuar junts tota la terra, buscar núvols.